S'estavella a prop de Moscou un avió privat amb almenys 8 persones a bord. Totes han mort. A la llista de passatgers hi figura el líder del grup de mercenaris Wagner, Yevgeny Prigozhin. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Aquest extrem l'ha confirmat l'agència de transports russa. Avui fa justament 2 mesos que Prigozhin va protagonitzar un intent de cop d'estat contra Vladimir Putin, un alçament armat que es va aturar amb un acord amb el Kremlin que permetia al líder de Wagner establir-se a Bielorússia. Un acord, però, per a una pau que mai s'ha acabat de veure del tot clara, i per això s'han disparat ja totes les sospites d'un estavellament provocat. Ara sabrem l'última hora d'aquesta informació. Aquesta tarda, per cert, també hem tingut novetats sobre el cas Luis Rubiales, perquè es complica la situació del president de la Federació Espanyola de Futbol pel petó forçat, Eugeni Hermoso.
Hermoso ha trencat el silenci i s'ha pronunciat sobre la qüestió a través del sindicat que plega les jugadores de futbol. Reclama que s'adoptin mesures exemplars en el cas. Per la seva banda, el ministre espanyol d'Esports, Miquel Iceta, ha enviat aquest missatge directe a la Federació Espanyola de Futbol.
Han de tomar decisiones, si no las toma la Federación, lo hará el Consejo Superior de Deportes.
Tot això, mentre en la política Alberto Núñez Feijóo busca 4 vots, els 4 vots que li falten per poder ser president del govern espanyol.
Per intentar aconseguir-ho, el PP ha aixecat el veto a Junts i assegura que està disposat a parlar amb el partit de Carles Puigdemont. Des d'Esquerra, mentrestant, Laura Vilagrà assegura que els republicans no s'asseuran a negociar res amb el candidat popular.
A l'altra negociació, la dels socialistes, el PSOE i Sumar han anunciat que cediran respectivament 2 diputats a Junts i Esquerra perquè puguin tenir grup propi al Congrés. I avui de nou us preguntem allò de com porteu la calor?
Fatal, és fastigós. No se pot sortir al carrer.
Jo fastiguejada. Fastiguejada de calor. Rondinant tot el dia.
Per dormir a les nits és tràgic.
Doncs sapiguem com va l'abast d'aquesta tragèdia. Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com ha anat la jornada, Tomàs?
Doncs avui una temperatura rècord en un dels observatoris centenaris del país. A l'Observatori de l'Ebre han donat 43,9 de temperatura màxima, la més elevada des de que tenen aquesta estació automàtica.
L'onada de calor està en el seu punt àlgid, doncs, i això, per cert, us ho explicarem, ja es nota en el consum elèctric. I també detalls sobre la manera en què l'Índia ha fet avui història aconseguint arribar a la Lluna.
Sí, ha. Aap apni screen pe dekh sakte hain ki hum...
La nau Chandrayaan-3 ha aconseguit arribar al pol sud del satèl·lit. Ho ha fet 3 dies més tard que Rússia, que també ho va intentar, però la seva nau es va estavellar.
Tot això al Catalunya Vespre, que comença ara mateix a la sintonia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I ara, Yevgeny Prigozhin.
Збили, бабахнуло в 2 рази, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.
Perquè així narraven els testimonis la caiguda de l'avió a prop de Moscou, en què hauria perdut la vida, de moment ho diem en condicional, hauria perdut la vida el líder del grup de mercenaris Wagner. En l'avió viatjaven almenys 8 persones i cap ha sobreviscut. Saludem a aquesta hora Vicent Mifsud. Vicent, bona tarda.
Bona tarda.
La gran pregunta ara mateix és si hi ha cap certesa que Prigozhin anava a bord d'aquest avió.
Mira, Sergi, és impossible confirmar-ho amb la falta de transparència que envolta tot el que té a veure amb Rússia i amb el grup Wagner, però segons l'agència de transports russa, en la llista de passatgers hi apareix el nom del líder del grup paramilitar. A més d'ell, haurien mort els 3 membres de la tripulació i també la resta de passatgers, entre els quals hi hauria el alguna persona més de la direcció de Wagner. Els serveis d'emergència russos han rescatat ja 8 cadàvers totalment carbonitzats, cosa que farà necessari recórrer a les proves d'ADN per confirmar-ne la identitat. Per tant, això encara envolta de més incertesa el cas, però en la llista de passatgers està Yevgeny Prigozhin.
Clar, i el que està passant, el que ha passat, té un context, eh?
Sí, el context és que el sinistre de l'aparell que viatjava de Moscou a Sant Petersburg s'ha produït justament quan fa 2 mesos exactes que Prigozhin va encapçalar un intent de cop d'estat contra Vladimir Putin. Un alçament armat que es va aturar amb un acord amb el Kremlin que permetia al líder de Wagner establir-se a Bielorússia. Des d'aleshores s'han difós diversos vídeos i imatges del cap paramilitar a Bielorússia, també a Sant Petersburg, i justament ahir s'havia difós un vídeo on ell mateix assegurava que estava a l'Àfrica. Les imatges es van publicar coincidint amb la cimera dels BRICS que s'està celebrant a Johannesburg, a Sud-Àfrica, i on Putin no ha assistit de manera presencial. I a més, l'accident en què hauria mort s'ha produït també hores després de la destitució del general Sergei Surovkin, fins ara cap de les forces aeroespacials russes i conegut justament pels seus estrets lligams amb el líder de Wagner.
I no l'havíem vist tampoc a Surovkin en les últimes hores, en els últims dies i fins i tot setmanes,
justament,
oi?
Justament des del motí de juny.
Ah, doncs aquesta és l'última hora en relació a aquest estavellament i la idea que Yevgeny Prigozhin podria haver mort en aquest succés. Estarem molt atents a aquesta qüestió i ara també us oferim els últims detalls que han aparegut aquesta tarda sobre una altra qüestió polèmica. I és que hi ha més pressió, encara més, perquè Luis Rubiales deixi el seu càrrec després del petó forçat a Jenny Hermoso. La pròpia jugadora s'ha pronunciat sobre la qüestió a través del sindicat que aplega les jugadores de futbol. I què ha dit? Doncs bé, reclama que s'apliquin els protocols necessaris i també que s'adoptin mesures exemplars en el cas. A més, el ministre espanyol d'Esports, Miquel Iceta, ha dit aquesta tarda que si no actua la Reial Federació Espanyola de Futbol, ho farà el Consell Superior d'Esports. I d'Esports, a la nostra secció d'Esports, hi anem perquè allà, des d'allà, ha arribat el nostre company Joan Fitó. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Primer de tot, Joan, Jenny Hermoso ha trencat el seu silenci, mentre en la jornada d'avui, en paral·lel, han aparegut també, a més de tot el que m'he explicat, noves denúncies per aquest cas.
Sí, comunicat de fa pocs minuts en què Jenny Hermoso, comunicat conjunt de Jenny Hermoso amb FUTPRO, on la futbolista diu que el meu sindicat, en aquest cas FUTPRO, en coordinació amb la meva agència, s'estan encarregant de defensar els meus interessos. Això són paraules de Jenny Hermoso. En el mateix comunicat, FUTPRO assegura que és essencial que la selecció campiona del món estigui representada per figures que projectin valors d'igualtat i respecte en tots els àmbits. També assegura en el comunicat que han demanat al Consell Superior d'Esports que dins les seves competències doni suport i promovi activament la prevenció i intervenció davant l'abús sexual i el sexisme. A més, expressen la seva ferma i rotunda condemna davant de conductes que atemptin contra la dignitat de les dones. Però no només comunicat de Jenny Hermoso i FUTPRO, sinó aquesta tarda també hi ha hagut comunicat de la Lliga de Futbol Professional Femení, la Lliga F, que ha presentat una denúncia davant el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, pels gravíssims fets i conductes dutes a terme pel president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales.
És un comunicat, Joan, que és força dur, eh?
Sí, perquè a més n'han demanat directament la inhabilitació al Consell Superior d'Esports i en el comunicat parlen de la gravetat dels fets, el mal causat i l'unànime rebuig mundial. Sí, de rebuig mundial, i diuen que aquest rebuig obliga a prendre decisions. La societat, diu el comunicat, s'ha manifestat amb claredat i Espanya i el futbol espanyol no mereixen un representant d'aquest nivell.
Tot plegat arriba després que hàgim sabut que la federació ha convocat al seu torn una assemblea per divendres. Joan, això es pot entendre com una maniobra de Rubiales per mostrar, escenificar un suport de les federacions cap a ell?
Sí, és la manera de Luis Rubiales de reforçar la seva figura, tot i estar cada vegada més debilitada aquesta figura. Assemblea a Las Rozas divendres a les 12 del migdia. Avui, però, segons ha avançat la COPE, a l'ordre del dia d'aquesta assemblea, cap en cap cas hi ha la destitució o continuïtat de Luis Rubiales. Per tant, no hi apareix.
A més, això.
No? Sí, no hi apareix. De fet, la idea de les federacions territorials és la de donar suport a Rubiales. Ja vam explicar ahir que el fins ara president de la Federació Espanyola doncs controla plenament aquest organisme.
I a més, com dèiem, Miquel Iceta assegura que si la Federació Espanyola no pren mesures, diguéssim, les prendrà el Consell Superior d'Esports, per la situació que es va viure diumenge.
Sí, declaracions d'aquesta mateixa tarda de Miquel Iceta. Si no actua la Federació, ho farà el Consell Superior d'Esports, que recordem que és qui té la clau de tot per poder obrir un procés contra Luis Rubiales.
La Federació va tenir una reunió importante el viernes i por lo tanto, en muy pocos días sabremos cuál es la decisión al respecto de la Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, han de tomar decisiones. Si no las toma la Federación, lo hará el Consejo Superior de Deportes.
Avui també ha comunicat, en aquest cas, declaracions de David Aganzo, que és el president de l'AFE, on assegurava que en cap cas Rubiales pensa dimitir.
Creo que no lo hará y creo que la Asamblea General que se hace el viernes es un acto más esa defensa para poder estar en el cargo. Pero creo que no es bueno para el fútbol español. Creo que el ejemplo que hemos dado a nivel internacional es muy duro.
Doncs el xoc cada cop és més clar, més evident, i hi ha més pressió, és una autèntica olla a pressió a aquesta hora, i ho anirem seguint, perquè realment el camí que s'està recorrent apunta bastant a una sortida d'alguna manera o d'una altra, però haurem de veure com queda aquest xoc de forces, Joan. Doncs gràcies per aquesta informació i continuarem seguint la qüestió.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Vinga, i ara actualitzem les negociacions per a la formació d'un govern a Espanya. Perquè el Partit Popular ha aixecat el veto a Junts i assegura que està disposat a parlar amb el partit de Carles Puigdemont. És la declaració d'intencions que han fet avui en públic els d'Alberto Núñez Feijóo, conscients que no va enlloc. El candidat dels populars es volca per trobar els 4 vots que li falten per ser president, i a partir d'avui té 35 dies, per aconseguir un objectiu gairebé impossible.
El pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre.
La dificultat és clara. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat el primer debat d'investidura per a finals de setembre i, per tant, dona marge a Pedro Sánchez perquè negociï amb els independentistes. Anem a Madrid, allà saludem Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Anem a pams i comencem per la persona que ho intentarà primer, que és Alberto Núñez Feijóo.
Sí, el candidat del PP necessita 4 vots per arribar a la majoria i a partir d'aquí té més d'un mes per aconseguir-los o per fer-ho veure. A les files dels populars han canviat d'estratègia i en un gir de 180 graus s'han obert a parlar amb tots els partits, menys amb Bildu, fins i tot amb Junts.
És un grup parlamentari que, al igual que Esquerra Republicana, més allà de les accions que 4 persones, 5, 10, les que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto, vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo.
El vicesecretari Esteban González Pons a la COPE es mostrava aquest matí així disposat a negociar amb el partit de Puigdemont, però això no té res a veure amb el que havia dit el PP en les últimes setmanes.
Yo no voy a pactar con los partidos independentistas.
Con quien no se puede negociar un gobierno es con quien es prófugo de la justicia.
¿Un prófugo de la justicia?
Es una cuestión que ahora mismo no está sobre la mesa.
No ha estado ni está sobre la mesa.
En privat, fons del Partit Popular admeten que la negociació amb els independentistes és una via morta, mai acceptarien les seves condicions i per això la prioritat de Feijóo passa per convèncer els nacionalistes bascos. El portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, diu que no li farà un lleig si li demana una reunió.
Pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar.
Recordem, Sergi, que el PNB governa amb el PSOE a totes les institucions del País Basc i, per tant, Feijóo té gairebé impossible per ser president. Ho reconeix el seu entorn de portes endins, però més enllà de perdre la votació, l'estratègia del candidat conservador passa per fer valdre que va guanyar les eleccions i per reforçar el seu lideratge dins el partit en cas que hi hagi una repetició electoral.
El 27 de setembre se celebrarà la primera votació de la investidura de Feijóo i, per tant, ara ja sí, s'aclareix el calendari per tots plegats.
Sí, perquè el 27 de setembre, el candidat del PP, si no surt investit per majoria absoluta, ho podrà tornar a intentar, majoria simple, absoluta, volíem dir, ho podrà tornar a intentar al cap de dos dies, en aquest cas el 29, aleshores sí, amb majoria simple, només necessitarà més sis que no, és un escenari més plausible, però ara mateix és igual d'improbable, i a partir d'aleshores Pedro Sánchez tindrà dos mesos, fins a mitjans de novembre, per intentar-ho. Atenció, perquè si el 27 de novembre cap dels dos ho aconsegueix, automàticament es convocaran noves eleccions, que haurien el diumenge 14 de gener, i la campanya, de només una setmana, començaria just abans de Reis.
Gràcies, Albert. Doncs sí, el PNB ha dit que es veurà amb Feijóo per Compromís. Qui ja hi ha tancat la porta del tot ha estat Esquerra Republicana, Àlex Giral Robert.
Sí, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que els republicans no se s'hauran a negociar res amb el candidat del PP. Ho ha dit a la clausura de la 55a edició de la Universitat Catalana d'Estiu.
Realment no tinc res a dir. És a dir, el meu partit mai ha votat el Partit Popular, mai no ho farà, i per tant, en aquest sentit, l'investidura del senyor Feijóo no ens interpel·la.
Des de Prada de Conflent, Vilagrà també ha recordat que l'amnistia és la condició prioritària dels republicans per donar suport a una eventual investidura de Pedro Sánchez. L'autodeterminació, ha dit, és una altra carpeta.
I a l'altra negociació, el PSOE i Sumar cediran respectivament dos diputats a Junts i Esquerra perquè puguin formar grup propi al Congrés. És un gest que Pedro Sánchez i Yolanda Díaz ja havien compromès amb els independentistes per facilitar les negociacions de cara a una possible investidura del candidat socialista. Tornem a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona tarda. Dani Sáenz de Aja, bona tarda. Doncs sembla que tenim alguna qüestió.
Hola,
que ens
Sergi.
Ara sí, ara ja et podem sentir.
Ara ja et sentim.
Dani. Doncs mira, aprofitarem, perquè la pregunta que es té a aquesta hora és que aquest anunci arriba dos dies, que acabi el termini per registrar els grups del Congrés. Això ho sabem. I, per tant, com es concretarà aquesta qüestió?
Doncs pel que sabem, Sumar confirma que dos dels diputats d'En Comú Podem, un de Barcelona i un altre de Girona, s'inscriuran amb Esquerra i un cop els republicans hagin constituït el seu grup parlamentari tornaran a les files dels de Yolanda Díaz. El mateix podria fer el PSOE amb Junts, en aquest cas cedint un diputat de Barcelona i un altre de Tarragona. És una possibilitat que encara s'ha d'acabar de concretar. Els resultats electorals d'Esquerra i Junts en aquestes tres demarcacions els deixaven fora dels requisits mínims per tenir grup propi, que és arribar al 15% dels vots a totes les circunscripcions on s'han presentat. Amb un diputat més ja passarien el percentatge necessari, ara sí, a les quatre demarcacions catalanes. En altres ocasions ja s'han cedit diputats d'un partit a un altre per poder accedir als beneficis que suposa tenir grup parlamentari, és a dir, més diners en subvencions públiques, capacitat de contractar més assessors i més temps en les intervencions.
Gràcies, Dani. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Passen dos minuts, gairebé tres, de tres quarts de nou. L'onada de calor està en el seu punt àlgid i en moltes localitats s'ha arribat avui als 40 graus. Fins i tot s'han superat els 43 graus a les Terres de l'Ebre. Ho haureu comprovat, calor de dia i també de nit, amb nits tòrrides que freguen els 30 graus i que fan de molt mal dormir. Davant d'aquesta calor persistent, el govern ha ampliat fins a 540 els municipis on s'apliquen les mesures restrictives excepcionals per minimitzar el risc d'incendi. Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda.
Gonçal, és una calor que encara fa més difícil la vida a les persones vulnerables i per això la Creu Roja ha intensificat la seva activitat per assistir-les.
Sí, per una banda ha fet més de 40.000 trucades de seguiment a persones vulnerables que tenen malalties cròniques, gent gran, persones amb discapacitat o persones que viuen soles. D'altra banda, les unitats d'emergència social atenen les persones sense llar en 30 municipis catalans. A aquestes persones se'ls facilita material de protecció i per hidratar-se, però sobretot se'ls recomana que vagin a algun dels refugis climàtics disponibles, segons ha explicat a Catalunya Informació Eva González, tècnica de l'àmbit de la salut de la Creu Roja.
Es dona informació dels refugis climàtics als diferents municipis, i hi ha persones que sí, que segueixen aquestes recomanacions, i hi ha d'altres doncs, que tenen perfils doncs, més complicats i a les que s'ha de fer més seguiment en aquesta situació de carrer que és difícil que, bueno, que puguin tenir. No? Necessiten com més acompanyament i més atenció per part de la Creu Roja.
I en el capítol de recomanacions, en aquest tipus de situacions, com sempre, la més important, recordeu, és hidratar-se i també ajudar a hidratar-se les persones que ho necessitin, sobretot gent gran. Tot plegat també ens fa pensar en una calorada que, a més, dispara el consum d'electricitat per alimentar els aparells que ens ajuden a combatre-la. Ventiladors i aires condicionats funcionen dia i nit, i això acaba repercutint en el preu de la llum, que porta 5 dies a l'alça i registra els nivells més alts de tot l'agost. Carme Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'apunt, a quant es paga avui la llum al mercat regulat?
Doncs mira, a un preu mitjà de 135 euros al megawatt hora, però en algun moment d'aquesta nit, cap a les 10, arribarà als 180 euros. Per tant, no és hora de posar ara la rentadora.
La recomanació del Catalunya Vespre.
No la poseu ara, demà hi haurà una petita treva, baixarà una miqueta, fins a 132 euros. La demanda d'electricitat s'ha multiplicat per la calor, però de moment el rècord d'aquest estiu es va marcar el 19 de juliol, quan, a més dels aparells d'aire, hi havia més activitat industrial que ara. Però si posem, Sergi, el retrovisor i mirem què passava l'any passat, tal dia com avui, recordaràs que la situació era del tot atípica, marcada pel preu desorbitat del gas, i el preu mitjà, llavors, era de 450 euros.
Un context sempre a tenir en compte per poder avaluar les situacions. Gràcies, Carme. Bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya Ràdio obre el cor a l'estiu més especial.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Mireu com ballo jo, sóc en Tito.
I aquest és el peluix del Titó. Mireu com n'és també de bufó. El peluix del Titó, a la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Bon dia, són les 7. Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, amb Marina Romero.
Aquest estiu ens encanta que el visquis amb nosaltres. Emporta la ràdio i el matí allà on vagis.
De dilluns a divendres, de 7 a 1 del migdia, el Matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, amb Marina Romero.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
8 minuts i arribarem a les 9 del vespre. L'actualitat internacional també ens reclama la nostra atenció als Estats Units, on hi ha el tret de sortida formal aquesta propera matinada a les primàries del Partit Republicà nord-americà per escollir el seu candidat a les eleccions presidencials de l'any que ve. Aquest tret de sortida serà en un debat televisat a Milwaukee, en què el principal aspirant, l'expresident Donald Trump, no hi anirà. Anem a Milwaukee, allà mateix el nostre corresponsal, Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Francesc, hi ha ambient a la ciutat per a aquest debat, a aquesta hora?
Mira, ara soc mateix a les portes del pavelló dels Milwaukee Bucks. És on aquesta nit, a la vostra matinada, on es celebrarà aquest debat electoral. I ambient potser no n'hi ha gaire, però perquè estem a 40 graus al sol i, per tant, no és gaire agradable passejar-se. Però sí que hi ha alguns seguidors justament del candidat que no hi serà aquesta nit. Només hi ha que seguidors de Donald Trump que van donant voltes a aquest pavelló amb cartells, amb samarretes, amb banderes, fent campanya per algú que aquesta nit ha decidit que no es presenta. Fa uns instants hem pogut parlar amb una congressista republicana, seguidora de Donald Trump i una de les més polèmiques, Marjorie Taylor Greene, i deia a Catalunya Ràdio que ella mateixa ha recomanat a Trump no presentar-se perquè diu no té cap sentit que vingui.
Li vaig dir que no vingués perquè és una pèrdua de temps. Guanyar a les primàries, no hi ha motius per pujar a un escenari. No ha de demostrar res a aquests candidats. Ja ho ha demostrat davant dels americans en 4 anys a la Casa Blanca. Només volem que hi torni.
Per tant, no hi serà Trump, que és el gran favorit a guanyar aquestes primàries, però sí 8 altres candidats republicans. No cal que ens aprenguem tots els noms, però sí que en retinguem alguns. Per exemple, el de Ron DeSantis, el governador de Florida, semblava el gran candidat a batre per Donald Trump. La seva campanya s'ha enfonsat i avui gairebé que juga el seu no sé en aquestes primàries. Si avui no ho fa gairebé, podria ja gairebé desaparèixer. També Mike Pence, exvicepresident de Donald Trump i que també mira de trobar forat. I Chris Christie, exgovernador de Nova Jersey i que de ben segur serà molt crític crític aquesta nit. I un nom que potser és el més desconegut de tots i que també convé apuntar-se, Vivek Ramaswamy. És un empresari, comença a pujar les enquestes, ja va tercer, per tant, amb aquests noms, sense Trump, al primer debat de les primàries republicanes aquesta matinada a Milwaukee.
Ens haurem d'acostumar a aquest últim nom. Pot ser, el que sí que està clar és que sempre Donald Trump és el nom present i no present alhora. Francesc Garriga, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I ara l'Índia fa història i aconsegueix arribar a la Lluna.
Sí, ha. Aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum...
I ho han fet precisament 3 dies més tard que Rússia, que també ho va intentar, però la seva nau es va estavellar. Marta Viana, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No ha sigut una operació fàcil, però, eh?
No, pel que expliquen, la nau Chandrayaan 3, que ha aconseguit arribar al pol sud del satèl·lit, ho ha fet en una operació de molta dificultat tècnica, perquè la nau s'havia d'adaptar a una òrbita diferent i a la superfície irregular. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, que és a la cimera dels BRICS a Sud-àfrica, celebrava per videoconferència aquest èxit.
L'Índia és ara a la Lluna. L'èxit de la missió lunar de l'Índia no només pertany a l'Índia. Aquest èxit pertany a tota la humanitat i ajudarà altres missions d'altres països en el futur.
Doncs queda clar, objectiu aconseguit. A partir d'ara, què passarà?
Doncs ara l'objectiu és estudiar millor el que la NASA va avançar el 2018 sobre la presència de gel en les profunditats d'alguns cràters. El divulgador científic Joan Anton Català parlava de la transcendència del fet en una entrevista a aquesta emissora.
Que això li dona una importància estratègica en aquest indret perquè si mai s'hi volguessin posar bases a la Lluna, que s'hi volen posar, el fet que hi hagi aigua en destí és com una obligació. I a més a l'aigua és una font excel·lent de combustible per futures naus que es puguin enlairar des de la Lluna.
Ara la missió Índia hi farà baixar un robot que farà exploracions científiques com a mínim durant les 2 properes setmanes.
Gràcies, Marta Viana.
Fins ara.
Salutacions, Marc Ruiz.
Hola.
Que arriba amb les seves propostes musicals. Perquè, primer de tot, els Rolling Stones avancen que trauran el pròxim disc al setembre amb un anunci críptic al diari, Marc.
El disc es dirà, en principi, Hackney Diamonds. Si hem de fer cas a l'anunci publicat al diari de barri Hackney Gazette i a la pàgina web a la qual fa referència. L'anunci és molt divertit. Sembla l'anunci d'un taller de reparació de vidre anomenat Hackney Diamonds. Just a sobre d'aquest nom hi ha el logotip de la llengua dels Rolling Stones. I a sota hi diu... Fes-me de traductor simultani, sisplau, tu que has viscut a Londres. Our friendly team promises you satisfaction.
El nostre equip amistós us promet satisfacció.
When you say, give me shelter, we'll fix your shattered windows.
Quan dius, dona'm acollida, et solucionarem les teves finestres trencades?
És a dir, que juga amb els títols de cançons conegudes dels Stones com Satisfaction, Give me shelter i Shattered. I ho cobren el setembre del 2023 i posen com a data de fundació del negoci l'any 62, és a dir, que són ells.
Gràcies per aquest examen en directe. Més coses. Lauren Flax demostra un cop més que l'electrònica pot ser càlida.
La DJ de Detroit acaba de publicar I Don't Wanna Hurt You. Formarà part del disc Liz and Lawrence EP. Parla de la vulnerabilitat, de l'empatia, de la complexitat de les relacions humanes i dels conflictes amb què et trobes quan estimes algú. És elegant, subtil, rítmica, evocadora de l'electrònica de Roixop o Goldfrapp i amb una forma de cantar que fa pensar en Kim Gordon de Sonic Youth.
I l'última novetat és la porta Blur.
Acaben de publicar Sticks and Stones, una cançó extreta de l'edició japonesa del seu nou disc, The Ballad of Darren, i qui canta no és Damon Albarn, sinó el guitarrista, Graham Coxon. Al final, sorollista recorda Music is My Radar, de l'any 2000, o Beetlebum, tot i que la cançó recorda també una mescla de la música de Coxon i de l'Albarn, de The Good, de Pat and the Queen.
I així acabem aquest Catalunya Vespre, però abans, previsió del temps, Tomàs Molina.
Encara calor aquest dijous, encara temperatures altes. Atenció a la matinada, a la costa central, sobretot entre el Baix Llobregat, el Barcelonès, la mateixa ciutat de Barcelona, les temperatures tornaran a ser molt altes, amb calor intensa. Aquesta nit serà un altre cop una nit de mal dormir en tot el litoral, però en particular en aquest punt de la costa central. I el dia serà, aquest dijous, majoritàriament assolellat. Un altre cop de sol, un altre cop de calor, amb petits canvis, perquè les nuvolades, aquests núvols convectius que tornaran a donar ruixats, tronades en àrees del Pirineu i esporàdicament també en punts de la Catalunya central, portaran un apaivagament, podríem dir, de les temperatures. Encara hi haurà valors molt alts, encara hi haurà calor, sobretot a Ponent i a la Catalunya central i cap a l'Empordà. Però la resta, la temperatura pot quedar una miqueta més frenada. De cara a divendres, una situació similar, amb més sol, amb nuvolades al Pirineu, temperatures encara amb aquesta tendència a la baixa, les més altes a les comarques de Ponent, i el canvi radical vindrà al cap de setmana. Dissabte, diumenge, passa una línia frontal, una pertorbació que ens portarà a precipitacions que poden ser intenses, tempestes que poden ser fortes, sobretot a partir de la tarda de dissabte i fins al matí de diumenge, i les temperatures que cauran literalment al cap de setmana amb un ambient que fins i tot es veurà fresc a les àrees del Pirineu de cara a diumenge, i la setmana vinent tindrem temperatures per sota de les normals per l'època.